Mira, avui volia començar aclarint una cosa, que igual, no sé, perquè clar, com que parlem de tantes coses i tants temes, igual no va quedar clara. Anem a aclarir-ho. El virus no és una entitat que tingui una data de caducitat ni marxi per vacances i torni. El virus avui, el virus de la Covid-19, el coronavirus, segueixen igual de dolent que divendres passat, que fa un mes, que fa 3 mesos o que fa un any. Bueno, les seves mutacions van canviant. Ho dic perquè amb les escenes de la nit de dissabte a diumenge sembla com que s'acaba l'estat d'alarma i ja s'ha acabat la pandèmia. Aviam, acabar? No s'ha acabat res. Per tant, que podem sortir? Sí, és legal, però que ho hem de fer amb cap, si us plau. Soc el Ricard Álvarez. Va, que en parlem tot seguit aquí, a Cope Lleida.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
En fi, com estàs? Comencem setmana dilluns 10 de maig del 2021 a la ciutat de Lleida, vigília de festiu. Demà és dia 11 de maig, dia de Sant Anastasi, i farem festa. Per tant, ens escoltem avui fins a les 2 i després ja fins dimecres. Però de totes maneres, insisteixo amb el que hem començat. Ull, perquè espero que no haguem de parlar de xifres de rebrots i històries a partir de la setmana vinent, que és quan solen a passar, però vaja, les imatges de persones sense mascareta, la major part persones de la franja d'edat no vacunades, que repeteixo, és a dir, jo, si la gent de 70 i 80 anys fossin els que haguessin sortit, en aquest cas a Lleida, la canalització del riu Segre, o qualsevol plaça, a fer el botellón, doncs escolta, que la majoria estan vacunats. Que quan estàs vacunat no vol dir que no passi res, però la majoria estan vacunats. En principi, podríem estar més tranquils, però és que no és així. La gent que està vacunada segueix tenint més seny i segueix sent més prudent, i la gent que no estan vacunats són els que s'han tirat al carrer sense mantenir distàncies, sense mascaretes i sense històries. Vaja, el món a l'inrevés. En fi, el virus, t'ho dic perquè si t'havia quedat algun dubte, el virus és el mateix que el passat divendres. Exactament el mateix. T'afectarà igual. En un tant per cent de les persones que donaran positives acabaran a l'hospital. I un tant per cent de les persones que acabaran a l'hospital acabaran intubades, crítics a la UCI. I això és així, ens agradi o no ens agradi. Per tant, si us plau, ganes en tenim tots, això no cal dir-ho. Però mascareta, distància, etc, etc, el que han vingut fent el darrer any, doncs s'ha de seguir fent com a mínim fins que estigui el 99% de la població vacunada, com el que diu. En fi, hores d'ara, va. Que ens acostem als 20 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica perquè hem tingut el cap de setmana, com ens van dir, amb força calor. Ahir diumenge ja va canviar la història. A veure què ens espera avui, demà i passat demà, que és quan semblava que baixaven les temperatures. Farem una repassada a l'actualitat informativa, que ja t'aviso, que no sé si ha coincidit amb la història del final de l'estat d'alarma, però hem de parlar de víctimes mortals a la xarxa viària lleidatana i de molts accidents concentrats en 2 dies, ahir diumenge i avui dilluns. Per desgràcia, espero que sigui coincidència i que la gent no haguem perdut el cap. Avui també farem un viatge a l'arxiu municipal de la ciutat de Lleida, perquè ha hagut una donació de la família Mestre, que ha donat unes gravacions de la festa major de l'any 72, crec. O sigui, aviat farà 50 anys. Però anem a conèixer també l'arxiu. Què és l'arxiu municipal de la ciutat de Lleida? Què hi guarden allí? I podem anar? Doncs avui coneixerem a la Yolanda Anjuanes, que és la seva cap. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. Tot això ens plantarem a la 1. A partir de la 1, els bocins d'història. Avui recordem la història de Sant Anastasi, que és que al final només sabem que demà és festa. Ja, però és festa per què? Perquè el patró de la ciutat és Sant Anastasi. I d'on surt Sant Anastasi? Qui era? Qui va ser? Doncs avui en parlarem amb el Joan Ramon González. I a partir de 2:15, la radiografia, perquè han passat coses al món dels esports. Ho posem sobre la taula tot a partir de 2:15 a la nostra tertúlia d'esports a la radiografia. Però abans marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida Armando Álvarez, ens estem acostant als 20 graus. Què tal, bon dia?
Bon dia, bona hora.
Bueno, ahir va ser complicat de fer una previsió local.
N'hi ha hagut variació, que el dissabte van assolir per primer cop en guany els 30 graus.
Ah, déu-n'hi-do, eh?
No, sí, és veritat. Des del 17 de setembre. Han passat força mesos i va ser el primer dia, bueno, és una mica de novetat, perquè la data mitjana és sobre el 23 de maig, però pot variar moltíssim des del 7 de maig fins al 4 de juny. I alguns anys han arribat a assolir el 21 de juny, els primers 30 graus. Doncs pues ahir va ser el dissabte.
30 graus dissabte, eh?
D'escàndol, de preciós, de fabulós, de bon temps. Diumenge, tot i que la majoria de Catalunya no va ploure, sí que les tempestes van arribar del sud-oest cap al nord, sobretot van afectar la província d'Osca i després va fregar tota la zona limítrofe entre Lleida i Osca. De fet, a Sucs, a Gimenells, a Almacelles, en el Segrià, és on va ploure més. Va continuar per Alfarràs, la Noguera, la zona de la Noguera limítrofe a Osca, el Pallars Jussà, ahir va haver una llampegada enorme, van caure 595 llams, gairebé, dels quals 191 van ser a l'Alt Urgell, i el Pirineu va registrar unes tempestes importants, destaquem 52 litres a Espot, 39 a Boí, 38 a la Bonaigua, 33 a Viella, podien seguir a la Vall Fosca. El que passa que, clar, com és d'una gran irregularitat, a uns llocs va ploure molt, altres va ploure una miqueta, entre només de la ciutat de Lleida, de fet, a ponent de la ciutat de Lleida, perquè a llevant va caure 0,1, i altres no va ploure res. És que és la forma de ploure en forma de xafes i tempestes, a uns llocs com molt, altres una mica i altres no res. I ara estem dins d'aquesta situació, però sense grans, no esperen grans registres de precipitació. Durant la tarda d'avui podrien caure algunes precipitacions, sobretot al Pirineu, Prepirineu. De fet, ja estan creixent cúmuls i miren cap a la Serra del Montsec, que es veu des de Lleida, deixaran ruixat, però no tan intensos com ahir, no tan, ni tantes tempestes ni tants llamps, però sempre dispersos. Les temperatures avui encara podrien pujar a 23, 24, 25, i demà, la propera matinada, és quan arriba la clatellada, la notable descens de temperatures que haurien de sentir demà de bon matí. No tan, és a dir, davallarien molt a cotes altes del Pirineu i a cotes mitjanes, que podria gelar el Pirineu, el Prepirineu, per damunt de 1.000 metres d'alçada. A la resta no baixaria tant, es podrien quedar entre 3 i 9 graus les mínimes, la més alta a Lleida, 8-9, però les màximes en dificultat demà arribaran als 20 graus, que ja es tenien ara mateix, perquè avui esperem 24-25 a Lleida, doncs demà potser no passarem de 20.
Bueno,
nuvolades per la tarda, alguns ruixats, febles intermitents a Lleida, perquè demà s'espera que els xàfecs més intensos siguin cap a Girona, sobretot cap al nord-est.
Bueno.
Dimecres continuarien igual i dijous sí que hauria pluies ja més generals a tot arreu.
Bueno, dijous ja en parlarem dimecres, sí.
Sí, però la setmana queda tocada en quant a temperatura.
Sí, això sí, eh?
Si n'hi ha una remuntada seria a partir de diumenge.
Vale. Doncs res, baixa la temperatura. En fi, Armando, bona festa major, va.
Igualment a tothom. Salut, a conservar-la, que és important.
I tant. Adeu. Que sí, fins dimecres. I nosaltres ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, jo avui he vingut de màniga curta, doncs demà o passat demà portaré una jaqueta al matí, al migdia no, perquè jo sóc calorós. En fi, va, com et deia, que hem de parlar de seriosament del que ha passat aquest cap de setmana a la xarxa viària lleidatana, eh? Dues persones han mort en un accident de trànsit que ha tingut lloc avui dilluns, quan passaven pocs minuts de les 8 del matí. Segons els Mossos, el sinistre ha tingut lloc a la carretera L702, Artesa de Lleida, al Segrià, i ha estat per un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta. Els dos vehicles s'han incendiat i tres dotacions dels bombers s'han desplaçat al lloc per sufocar les flames. La via, evidentment, ha quedat tallada en els dos sentits de la marxa. Dos morts en aquest accident. Divendres, la conductora que va perdre la vida en una altra col·lisió frontal entre dos cotxes a la carretera Nacional 2, al seu pas per Bellpuig, era Montse Berga Tudela, de 64 anys, natural de Vilanova de Bellpuig. A més, era la directora de l'escola Bressol El Niu de Mollerussa, que és el municipi on residia. També es va incendiar el vehicle. També va haver un mort i un ferit greu a l'altre vehicle. Però és que 6 persones han resultat ferides de diferent gravetat en 4 accidents registrats ahir diumenge a Lleida. És que déu-n'hi-do. És que déu-n'hi-do, eh? A part, un home de 90 anys va quedar atrapat en un motocultor a Anglesola. Per tant, vaja, no sé si ha estat obra de la final, del final de l'estat d'alarma o què caram ha passat aquí. Però vaja, per cert que un accident entre 2 camions i un turisme ha obligat a tallar l'autovia A2 a Lleida en sentit Barcelona aquest matí, aquest dilluns. El sinistre ha tingut lloc després de les 8 del matí, però hores d'ara la circulació encara és amb retencions. A l'alçada de Torrefarrera, direcció Barcelona i també direcció Saragossa. Ja està obert, però amb retencions. En fi, cap de setmana interessant a la xarxa viària lleidatana. Per cert que la pandèmia ha accelerat el relleu generacional dels voluntaris de Càritas, on un 60% tenien més de 65 anys. S'incorpora voluntariat d'entre 30 i 50 anys i joves que fan xerrades als instituts per conscienciar els adolescents. I això és una molt bona notícia. De fet, a totes les organitzacions i associacions s'està notant una manca de relleu generacional i almenys Càritas això ho ha parcialment començat a solucionar. Els contagis de la Covid a les regions sanitàries de Lleida i del Pirineu han caigut a més de la meitat en només 2 setmanes al passar dels 1.198 casos entre el 15 i el 21 d'abril als 564 entre el 29 d'abril i el 5 de maig, últim dia del qual el Departament de Salut té les dades definitives. Segur que les dades definitives sempre van amb retard. Fa dies que Salut insisteix que la pandèmia va a la baixa en part gràcies a la vacunació, totalment gràcies a la vacunació, evidentment. Les dades que hem de dir avui és que el risc de rebrot al Pla de Lleida han baixat a 250 punts i la RT a 0,77. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot està als 202 punts i la RT a 0,68. I a nivell de tot Catalunya també ha baixat tot plegat el risc de rebrot a 210 punts i la RT a 0,86. Són bones notícies, esperem que amb la desbandada que hi ha hagut aquesta nit de dissabte i diumenge no haguem de veure un increment o un canvi de tendència en els propers dies. Per cert, abans de marxar cap a l'Arxiu Municipal de Lleida, dic que Taurus entra al mercat de la fotovoltaica d'autoconsum i preveu, ara que se'n parla tant d'això, i preveu instal·lar panells solars en 5.000 llars durant 2 anys. La companyia preveu crear més de 100 llocs de treball i facturar uns 35 milions d'euros amb el tema de les energies renovables.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ara que és vigília de festa major i escolta, això no treu que seguim coneixent doncs, històries de la ciutat de Lleida. Mira, concretament avui, i mai millor dit, avui et parlaré de l'Arxiu Municipal de Lleida. Ja saps que la societat, la humanitat, les persones, al final generem un munt de coneixement, un munt de contingut. Ara li diem contingut. Ara, a través de les xarxes socials i d'internet i dels canals de YouTube i podcast, li diem que generem contingut, però vaja, que això ve de lluny. No els hi dèiem youtubers, no els hi dèiem podcasters, els hi dèiem escriptors, si voleu, però ja generàvem contingut. I tot això s'ha de guardar. Per molt que ocupi, s'ha de guardar, perquè s'ha de poder consultar i s'ha de poder saber d'on venim. Sempre ho diem, això, i n'hem parlat moltes vegades amb el Joan Ramon González i amb el Joan Bellmunt i amb d'altres historiadors, de que la història l'hem de poder consultar, no per aquella dita ja de escolta, l'hem de conèixer per no repetir-la, sinó ja com a riquesa personal i riquesa cultural. Clar, on es guarda tot això? doncs a l'Arxiu Municipal de Lleida. I avui parlem amb la seva cap, amb la Yolanda Juanes. Yolanda, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Avui li diem creadors de continguts, abans li diem escriptors, inventors, no sé, mil coses, però vull dir que la humanitat, la societat, genera un munt de contingut des de fa una pila d'anys, oi?
Exacte, sí. De fet, la funció dels arxius principalment és aquesta, la de conservar la informació, en aquest cas a través de documents, no? Però és la nostra principal funció, no? La de conservar, justament pel que deies, no? Per saber d'on venim i què hem set.
Escolta, vosaltres heu estat notícia aquesta setmana passada, deia jo que estem en festa major a la ciutat de Lleida, perquè heu tingut una donació de tres enregistraments, de tres gravacions de festes majors dels anys 80, que tot això també passa cap a l'arxiu.
Exacte, sí. De fet, les pel·lícules són documents també. En aquest cas són documents visuals, però són documents perquè contenen una informació. I és cert que nosaltres també, a part de conservar la documentació que genera la pròpia institució, que és la nostra base, tota la documentació que genera la institució, l'Ajuntament, ens agrada dir que som l'arxiu de la ciutat, perquè el que fem és això, guardar aquells documents de la ciutadania que, preocupats pel futur d'aquests documents, no saben on anar, no? En aquest cas, la família Agustí Mestre ens va fer donació d'aquestes tres pel·lícules de festa major de l'any 72 i de l'any 73.
Ah, encara m'havia quedat curt.
Sí. Que l'any que ve fa 50 anys, o sigui, aquesta pel·lícula, no, que ja és ben bé, ja és històrica, no?
És vintage, ara li podríem dir, és vintage. Escolta, les has vist?
He vist algun tros, sí, algun... perquè el propietari ha digitalitzat part de les pel·lícules. Està en preparació, la família Agustí Mestre està en preparació d'un llibre del centenari de l'empresa i suposo que els utilitzarà pel centenari, i he vist alguna part, sí.
T'ho dic perquè amb 50 anys es nota el pas del temps, amb com anem vestits els lleidatans, amb moltes coses, ja es nota 50 anys.
Sí, es veu, i també s'observa també que les tradicions són tradicions perquè repeteixen en el temps, i continuen, però sí que és veritat que, a més, són pel·lícules mudes, la imatge és cert que és diferent, però l'essència de la festa major de les tradicions es respira i sembla que siguin de fa 2 anys.
Això és maco, la veritat. Sí. Escolta, et volia preguntar, ara que parlaves de que tu no has pogut veure uns fragments perquè estava digitalitzat, hi ha en marxa un procés per digitalitzar el contingut de l'arxiu municipal?
Bé, nosaltres, en el que són les pel·lícules, clar, és un material tan sensible que avui en dia no tenim un espai que tingui les característiques per la seva conservació, sobretot del tema de humitats, temperatura... Yeah. Llavors nosaltres tenim un conveni amb la Filmoteca de Catalunya i aquestes pel·lícules les dipositem allí, potser en un futur. Tenim un arxiu nou, una reivindicació històrica nostra també... tornaran a formar part, no, les pel·lícules físiques. De moment el que fem és traslladar-les allí i ells nos les digitalitzen per poder-les visualitzar. Nosaltres el que tenim és, a part la propietat de la pel·lícula en si, la part digital de la pel·lícula per poder-la visionar.
Clar. Home, aviam, un cop està digitalitzat és molt més fàcil arribar avui en dia pràcticament a tothom, i la seva distribució i manteniment, vull dir que això està clar. Tema de paper també, clar, suposo que a la llarga s'acabarà digitalitzant tot, però hi ha una feinada, molta feina, no?
Sí. Clar, el problema dels suports aquests especials, com poden ser sobretot les pel·lícules o fins i tot les cintes de caset, ara també estem digitalitzant un fons sonor, per exemple, de la ràdio, no? En aquest cas estem digitalitzant un fons d'entrevistes. El problema és que si no migres aquesta informació amb un suport que puguin llegir les màquines actuals, es perdrà aquesta informació, no? D'aquí la importància també als arxius de tindre aquesta percepció de futur, de poder visualitzar o escoltar aquesta informació. El paper sempre el podem llegir.
Sí.
I sí que és veritat que també digitalitzem, el que passa que digitalitzava val diners.
No, no, evidentment, i recursos, consumir recursos.
Claro, recursos. I llavors el que fem és, a mesura que podem anar-ho fent, nosaltres a la nostra web ja és accessible i estem digitalitzant part de les actes del ple, que mm-hmm. és una documentació genuïna del nostre arxiu, i alguna cosa de premsa.
Molt bé.
Llavors, a mesura que podem, doncs ho anem.
Ara que dius la web, busqueu arxiu.paeria.cat i allí està, Anna, arxiu.paeria.cat. I allí trobeu a la Iolanda i tot el seu equip. Iolanda, escolta, quin document quin és el més antic que teniu o l'estrella que dius, ui, aquest sí que és important.
Mira, nosaltres és cert que li donem molta importància quasi tots els documents, per no dir a tots, no? Sí que una cosa que és genuïna dels arxius és que conservem originals. Mm-hmm. Aquesta és una de les primeres coses que tenim en compte. I el primer document que guardem, com que és el que dona origen al nostre arxiu, és el que li tenim més estima, que és la carta de poblament. I està escrita l'any 1150.
Caram.
Sí, sí, és un pergamí fet amb pell del segle XII, escrit en llatí. La peculiaritat no és l'idioma, perquè sí que és veritat que és un llatí molt macarrón, podríem dir, no? Sinó que és el que dificulta la seva lectura, en tot cas, és la manera com està escrit, no l'escriptura.
Clar.
Però és el que dona origen, no? Sí, i és a partir del que dona, una vegada és reconquistat la ciutat als musulmans, els comtes que la van Ramon Berenguer IV, en aquest cas, i el Mengol VI, escriuen una carta en la que donen una sèrie de privilegis d'aquells cristians que vinguin a repoblar la ciutat de Lleida.
1150, quasi res, 1150. Aquí, fa 4 dies, com el que diu, Déu-n'hi-do, és que sí, estem parlant de 900 anys aviat, que ràpid es diu. Escolta, us podem visitar? És a dir, nosaltres, la població, això ho podem veure de manera continuada o aneu organitzant activitats al llarg de l'any?
Nosaltres, o sigui, és veritat que som més grans desconeguts els arxius, així com biblioteques i museus potser estan més a l'abast, no? de la ciutadania. Nosaltres estem oberts al públic, tota aquella persona que vulgui vindre a investigar qualsevol cosa en relació a la ciutat de Lleida i que tingui relació també amb l'Ajuntament, pot vindre. Ara és veritat que amb el tema de la pandèmia anem amb cita prèvia.
Sí, bueno.
On s'ha de ficar en contacte amb nosaltres a través del telèfon, de la web, i demanar-nos cita prèvia. Sí que és cert que, a més, fem visites, també, que ens ho demanen. Nosaltres entrem dintre del circuit d'educació de les escoles, però fem visites múltiples i expliquem qualsevol peculiaritat que vulguin saber. Ho fem una visita del mateix arxiu, explicant qui som i què fem, però també fem coses molt concretes, no?, d'escriptura, d'algun document essencial. Vull dir que qui tingui curiositat es pot apropar al nostre arxiu i preguntar per l'armari de les 5 claus, per exemple, que és potser l'estrella, no?, el moble que tenim, no?, on es guardaven els documents antics, i si no, dels propis documents que hi conservem.
Molt bé, doncs jo, és aquesta. Si teniu curiositat, inquietud, evidentment que el necessiti per investigar ja sap on ha d'anar, però si sou ciutadans i ciutadanes i, escolta, tinc inquietud, vull, ara que he escoltat aquesta entrevista, doncs arxiu.paeria.cat, allí teniu les maneres de posar-vos en contacte amb ells. La pandèmia ens ha portat això, que s'ha de demanar cita prèvia, però cita prèvia no vol dir que no pugueu fer-ho, simplement que us assignaran un dia i una hora, i ja està. És així de fàcil. Iolanda, on esteu? Perquè, clar, vosaltres m'explicaves aquest matí que no esteu en un lloc només, esteu distribuïts, perquè, clar, teniu molt material.
Exacte, sí. Nosaltres tenim el que estem a l'arxiu històric, diguéssim, el que tota la documentació del segle XII fins al segle XIX, estem als baixos del Palau de la Paeria, a la plaça Paeria. I la documentació del segle XX, aquesta part del XXI que tenim, i el que és la hemeroteca, la fototeca, la biblioteca, estem al Parc Tecnològic de Gardeny.
Molt bé. Molt bé.
O sigui que, però fent la consulta, nosaltres ja els diem on han d'anar, en quin dels dos espais han d'anar a consultar allò que vulguin. També fem assessorament històric, i fem qualsevol inquietud o no saber per on tirar d'algun investigador, nosaltres també els hi resolem.
Doncs hem parlat amb la Iolanda Enjuanes, és la cap de l'Arxiu Municipal de Lleida, que han rebut de la família Mestre aquestes gravacions de la Festa Major de l'any 72-73, o sigui que l'any vinent estarem parlant de 50 anys i que aviat les tindreu a disposició també per poder-les consultar de manera digital, així com la resta de documentació que tenen a arxiu.paeria.cat, així us podeu posar en contacte amb ells i tafanejar de la nostra història, que escolta, al final és ben maco això també, eh? Iolanda, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu avui.
Igualment, Ricard.
Que tinguis...
Un plaer, també.
Bueno, ens queda un dia de més festiu, que el que quede festa major, que tinguis una bona festa major.
Igualment també per vosaltres.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
1, 2, 3, 14. Doncs apa, que li posem somriures a les cares de la gent, ja saps, els dilluns començant bé la setmana i ho fem amb l'espai Algú ha fet, ja saps en qui, amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Que bo, ara has recordat que la setmana passada et vaig gravar aquí a la pantalla perquè et veguessis,
sí,
però no t'ho he enviat.
Ara
ho busco i t'ho passo, eh? És comunicació privada, a través de les grans missatgeries instantànies com poden ser WhatsApp, Telegram o iMessage o d'aquests, eh?
O Signal, que has fet de moda Signal.
Sí, ja. Què faríem sense WhatsApp ara? Dic WhatsApp o les seves equivalents, eh?
Pues viure més tranquils.
Pues escolta, igual tens raó i tot, eh?
Igual tens raó i tot. Abans, eh? El bonic que era, te trucaven per dos coses, per dir-te si vaig saber a jugar o perquè era algo important. Si no, ningú t'emprenyava. I ara és, mira quin meme d'una dona
que
ballant
sí, que sí.
Foxtrot. I dius, tio, ja està bé, no?
Ja. Però escolta, el WhatsApp així de manera extensa tampoc fa tants anys, però és veritat com ens adaptem i com ens costa tirar enrere. És a dir, ara ens anul·lessin tot el que és missatgeria instantània, i poca broma, eh? Perquè és que jo mateix me n'adono que la feina per treballar, eh? No per oci, per treballar cada dia un munt de vegades.
La veritat no sé. És que...
I ho feia, ja dic, abans ho fèiem igual, eh?
Sobretot pensant en la canalla que tinc, que això seria, ens farien un favor, que això, perquè sí, sí. Pobres estan addictes com bueno,
sí, sí.
Com si fos heroïna.
Sí,
si
sí,
fos
sí,
heroïna.
Sí.
Que bueno, que, escolta, jo tinc moltes notícies a dir.
Doncs vinga, va, alegria.
Sí, vull començar...
Espera, amb... un moment, abans de començar. Tens acudit?
Sí.
Va, vale.
Sí.
El de la jaqueta no, eh?
No.
Vinga, va, anem a les notícies aquelles que fan... Les notícies del reir-se, eh? Però les que fan que puguem posar nom a l'espai. Algú ho ha fet, per això les expliquem, eh?
Sí, algú ho ha fet. És que és fort el tema, perquè és que no hi ha setmana... Veure,
és fortíssim. Sí, sí.
Si no hi ha setmana que no tingui notícia. Però bueno, més o menys t'explico. Mira, la primera que he trobat...
A veure.
Que m'ha semblat fins i tot de dir... Hòstia, vols dir? Ja ho sabeu que jo progressivament estic tallant aquesta secció amb dos, no? La de les notícies que de veritat són absurdes, curioses i tot el que vulguis. I després la dels titulars que són realment absurds. És a dir, de dir... calia que tu perdessis temps escrivint aquest article i jo temps llegint-lo, no? I clar, llavors ve aquest titular que he vist en una revista de tecnologia que es diu Shataka, que sí. El titular diu: el secreto mejor guardado de los gatos es que son, obro cometes, vergonzosamente ineficaces, tanco cometes, a la hora de atrapar ratas. Clar.
Això amb un blog de tecnologia, eh?
Sí, 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 o sigui, i és una notícia del... Diu, m'agrada molt això, diu, este artículo se publicó en abril del 2020, diu, y se ha actualizado a 5 de mayo del 2021, no? Ah. I llavors és... Ja ho vas ficar a l'abril. Ja ho vas ficar a l'abril.
Sí,
no et van fer molt cas. Per què ho tornes a provar ara, Javier Jiménez? Per què ho tornes a provar ara?
Però pobres gats. O sigui, que són ineficaços a la feina que teòricament els hem encomanat.
Vergonzosamente ineficaces. Llavors aquest senyor comença... Ja no m'he volgut quasi ni llegir l'article, no? Però l'article ha començat així, no? No me caen bien los gatos. Os voy a engañar. Pero últimamente veo que sí. I és en plan, senyor Javier, deixi d'escriure vostè. Deixi faci alguna cosa de profit, com macramé o alguna cosa així. Bueno, simplement era això, era l'article que dic, hòstia, ja cada vegada ens foten més merda parlant malament de per internet i piquem de quatre potes, no? Bueno, va, dit això, anem a la notícia sèria, anem a la notícia de veritat, i és que portem un any que estem fent-li la onada, la ola als sanitaris, no?
Sí.
Per tota la feina que estan fent i tot, i ben fet, i com ha de ser, no? Però després hi ha l'altra cara, que jo crec que li hauríem de fer la ola amb aquest senyor, no? Perquè diu, descubren a un empleado de un hospital que llevaba 15 años cobrando sin ir a trabajar.
Quants?
15.
15, eh? O sigui, 15. Això no és un refredat llarg o... Bueno, va, allarguem una setmaneta més. No, no.
Clar. O sigui, espera com és la cosa. La notícia és del dia de Sant Jordi, del 23 d'abril del 2001, del 2021. I llavors, clar, tu tires enrere 15 anys i fa 15 anys estàvem a l'any 2006.
Hòstia, és veritat, eh?
O sigui, jo fa 15
anys... Ni la crisi havia arribat.
Sí,
la primera.
Clar. Vull dir, els mòbils que tenim ara no existien.
No, no.
Vale?
Hòstia, és veritat.
Te'n podria dir moltíssimes més, eh? Però jo en aquell moment estava fent... Jo en aquell moment estava fent, crec que segon o tercer de l'ESO, segon de l'ESO, crec. És a dir, ostres, quin mèrit, no? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, aquest senyor, lo fiera que ha sigut durant 15 anys, ha estat amagat i cobrant, no?
Diu que això
ha passat a una ciutat d'Itàlia, Catanzaro, a Calàbria, al sud d'Itàlia, y llavors diu això, diu, lleva 16 años sin ir a su puesto de trabajo. Llavors diu, en todo este tiempo Salvatore Scumace ha cobrado la friolera de 538.000 euros. És a dir, 33.000 euros anuals.
Poca broma.
És a dir, 2.000 euros nets.
Hòstia.
Vale?
Poca broma, eh?
Que aquest senyor ha estat 15 anys cobrant 2.000 euros sense anar a treballar, eh?
Sí, sí, sí.
Diu, no, me sembla fantàstic, vull dir, no sé si voleu llegir més la notícia.
No ho ha detectat ningú. O sigui, i aquí, en aquesta taula, que treballava algú, no l'hem vist mai.
Clar, vull dir, a mi m'agrada, o sigui, ara he imaginat per un moment que et passés a tu, no? Cope Lleida, amb Ricard Álvarez, i un dia de sobte tu no apareixes a la ràdio i segueixes cobrant durant 15 anys.
15 anys, tu.
I algú un dia diu, hòstia... No hi havia un tio aquí que feia l'espai.
No? Sí, sí, fa dies que no ve. No, tranquil, que a la privada no passen aquestes coses, eh?
No, segur, això no vull ni dubtar, però és molt fort, ho trobo molt fort, no sé. És... Però bueno...
Tants supervisors i tants vigilants i tants gestors i tants administradors, ja m'explicaràs
sí,
tu, eh?
Tanta burocràcia, exacte.
Això, tanta paperassa, mare de Déu.
Bueno, pues ja ho veieu, al sud d'Itàlia, una... Per hacer bien el amor hay que venir al sur.
Ah, això.
Bueno, vale, aquesta notícia és graciosa, però a vegades penosa. O sigui, que és una mica com el que passa en aquest espai, no? Perquè a veure com paeixo jo aquesta notícia sense llançar-li una maledicció d'aquestes o fer-li vudú a aquest senyor. Diu, això és una notícia del 324, ja sabeu, la gent que fa temps que ens escolta, ja sabeu que últimament estic obsessionat amb el 324 perquè les notícies estan fent una davallada interessant, i ja estan tirant més cap al clickbait i cap a notícies més de riure, o sigui, un mitjà que va sortir com algo seriós. Potser, mira, el 324 em penso que encara no existia quan aquest senyor va deixar de treballar.
Hòstia.
Mira el que et dic.
Poca
que
broma,
et dic, eh? O sigui...
Poca broma. Yes.
Sí, bueno, el cas és, diu, detingut per contagiar 22 persones de Covid. Van a la feina amb febre i en feia broma. Vale? Clar, o sigui...
Sí, perquè, de veritat,
això és com Això és com... Jo sempre faig una broma el dia de les eleccions. Sempre faig la mateixa broma. Vale? I gosaria dir que la mateixa persona. Però sempre faig la mateixa broma. Quan vaig a votar, hi ha la gent allí, dic... perdoneu, la paperta de la Falange on està? Sempre faig la mateixa broma.
Pues vigila, sempre. Vigila, a veure si et senyalaran.
No, perquè ja... Mira, ja me coneixo això, però... Cada votació, com que ara ja votem cada mes, ja no és cada 4 anys... Cada votació faig la mateixa broma i cada votació riuen les mateixes persones, no? Pues llavors, clar, aquest home, jo me l'imagino anant a la feina dient «Ei, que tinc Covid!»
I n'has tornat per allí.
Però sent veritat.
Però ell no ho sabia,
O sí? Diu, l'home estava pendent del resultat d'una PCR.
Oh.
Diu, estava amb febre i tot, i així va anar a treballar i al gimnàs.
Home!
Clar, llavors...
I va infectar 26 persones, ell sol.
22.
És un supercontagiador.
Sí, diu, segons detalla la Policia Nacional, l'home va contagiar 8 persones de forma... És que és molt poc. 8 persones de forma directa i 14 de forma indirecta.
Vale.
Entre les quals 3 nadons d'un any.
És que... Hòstia, tio. A veure, ara ens en riem, però... I que no mori ningú, perquè... Bueno... A veure, que és més greu del que sembla això. És que, clar, entre negacionistes, antivacunes i antihistòries... Poca broma aquí, que al final algú pren mal.
No t'ho perdis, espera, perquè encara ve lo... Si no ho havia explicat ja, però encara ve la millor, diu... Segons expliquen, durant aquella jornada laboral, la qual els treballadors recorden amb molt de carinyo, durant aquella jornada laboral, s'hauria passejat per tot el local amb negreta, abaixant-se la mascareta i dient, obro cometes, us contagiaré a tots de coronavirus, tanco cometes.
Quan has dit baixant-se, m'havia imaginat una altra cosa, però bueno.
No. Sí, ja baixant la xorra allà, dient, En acabar el torn se li va comunicar que era positiu. Hòstia, és molt fort,
És molt fort, suposo que es va quedar blanc. Suposo.
Clar, com rient, no?
De totes maneres, bueno. Molt bé els companys, ho recorden amb carinyo. Escolta, jo... No sé.
Sí, no? O sigui, com aquella jornada laboral.
Sí, ens ho van passar
no?
Molt bé. Vaja.
Sí, exacte. D'aquell, us contagiaré tots, tinc coronavirus... Vull dir, és que... Bueno, en fi. Vale.
Vinga, l'última.
Vinga, l'última, va. Pues, aquesta del 324 també, mira si m'ho faig venir bé, perquè d'on havia de ser si no ja? Al final ja serà la meva base de notícies. Diu, falsa alarma a Baviera per una granada que en realitat era una joguina sexual. Espera, sí. Jo també he pensat el mateix.
Ah.
Jo també he pensat el mateix, perquè diu, bueno, sempre comencen així amb una historieta, no, les notícies.
Sí.
Un esportista que anava per una zona boscosa prop de la ciutat de Passau, va veure a la terra el que semblava una granada. Va alertar la policia, van avisar els artificiers i tot això, no? Clar. I llavors diu, només van haver de fer una cerca per internet per confirmar les sospites, obro cometes i tanco, que hi ha joguines sexuals que imiten granades de mà.
Jo això no ho sabia.
Clar, diu, i tu que estàs tan ficat...
Sí, no, però me'n reia perquè pensava, dic, home, quina forma ha de tenir? No ho sabia jo que tenien aquesta forma.
Correcte. Llavors jo estava pensant, dic, aquesta senyora que ha fet servir aquesta joguina sexual... Jo crec que quan vol emocions fortes ja fico directament un meló ficat, perquè és que no pot ser,
però no, quina gràcia té. A veure, la granada almenys igual te pots inventar la historieta que explota, però això l'altre no, clar.
Mira que tinc un acudit, o sigui, avui faré un acudit doble gràcies a la granada i gràcies a això que has dit de...
Però, va, vinga, però, o sigui, ja anem a l'acudit?
Sí, o sigui, no, és que m'ha vingut també que...
Pues venga.
Diré dos acudits avui.
Ah, dos, pues venga, va, el primer.
Diu que esto es una senyora que... Diu que esto es una senyora que queda con una amiga después de mucho tiempo y le dice, oye, dice, ¿sabes qué? Dice, el otro día... Dice, mi novio me dejó, no puc dir tan bastament, ¿no? Me dejó las partes bajas como el campo del València. Diu, ¿cómo? Diu, verde. Diu, no, diu, que me estalla.
Que me estalla. Vinga, va, ara sí, va, l'acudit. No?
Ara anem al que és una miqueta més bo.
Vinga, va.
Diu que esto es un padre que va muy enfadado a la escuela y le dice a... Y va empujando a la gente, a todos, y se encuentra uno y dice, oye, digo, ¿usted es el profesor de mi hijo? Y el hombre dice, sí. Dice, vengo con él para que me diga la cara eso de que no le dedico tiempo. Digo, ese no es su hijo. Digo, no me cambie de tema.
Venga, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Supremo tiene que pronunciarse sobre el recurso presentado por el Gobierno de Canarias. El Tribunal Superior de Justicia les ha dicho que sin el estado de alarma no pueden imponer el toque de queda y quieren escuchar al Supremo. En principio será una resolución que afectará únicamente a la comunidad que realiza la consulta, es decir, en este caso a Canarias, vaya en una o en otra dirección, por lo que seguiremos teniendo comunidades con el toque de queda, como Baleares y Valencia, y sin él. Circunstancia que se da en la gran mayoría de comunidades. Esto para la profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Comillas, Isabel Álvarez, era previsible. Cuando el Ejecutivo traslada sus funciones de gobierno a los jueces, pueden darse situaciones contradictorias.
Los tribunales están para momentos puntuales, para motivos de conflictos, no pueden suplir la labor de un legislativo. Aquí, como ha habido una falta de legislación que se pudiera aplicar una vez terminado el estado de alarma, pues los tribunales no van a suplir esa falta de legislación. Actuarán en cada caso concreto, resolviendo cada caso concreto, y ahí es donde se producirá, claro, las disparidades correspondientes.
Hay falta de legislación. Llegó el final del estado de alarma y una vez que han pasado las elecciones a la Comunidad de Madrid, el gobierno apunta que están dispuestos a cambiar la ley para suplir el estado de alarma. Era una petición que la habían hecho ya desde el PP, que han desoído hasta ahora y que hoy varios ministros van en esa línea. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Cuando el Tribunal Supremo se pronuncie, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre la posibilidad, alcance, condiciones, circunstancias de la normativa actualmente vigente a la hora de posibilitar con la intervención judicial restricción de derechos fundamentales, entonces lo que se ha dicho es, se valorará.
No hay cierres perimetrales en ninguna comunidad, pero sí restricciones a la movilidad por zonas o municipios. En el caso de Galicia, afecta a las áreas con una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo son Cambados, Cualedro, Laza, Vilanova de Arousa y Padrón. Precisamente en Padrón está Patricia Iglesias.
El carrusel de caballitos en el centro de Padrón tiene la lona bajada y así va a seguir mientras se mantenga este municipio en el nivel máximo. Igual de cerrados están Biblioteca Municipal o la Oficina de Turismo o las actividades deportivas. Beatriz tiene un puesto de alimentación en la Plaza de Abastos. Decía a COPE esta mañana que esto se veía venir.
Domingo anterior, el día de la madre, bueno, este mercado hubo muchísima gente, muchísima. Y claro, dice, bueno, de aquí tienen que salir casos. Sea como sea, tienen que salir casos. Y mira si salieron.
Pues sí. Padrón es uno de los 5 municipios, como decías, que supera los 500 casos por 100.000 habitantes aquí en Galicia. Se detectaron 42 positivos nuevos en las últimas 2 semanas.
El VAR es protagonista de este final de la Liga, José Luis Corchano.
La mano de Militao, que terminó en penalti, ha provocado tras el empate a 2 contra el Sevilla un gran enfado en el Real Madrid con el vídeo arbitraje. Ahora el Real Madrid es segundo a 2 puntos del Atlético de Madrid. El Sevilla queda a 6 puntos. A falta de 3 partidos, hay jornada en 3 semanas. Mañana juega el Barcelona en el Ciudad de Valencia contra el Levante. El equipo de Koeman está también a 2 puntos del líder. Acaba de conocerse la lista de convocados, Víctor Navarro.
Y lleva 2 minutos de rueda de prensa Koeman, donde acaba de afirmar que la Liga está muy igualada, que el Barça está cerca, pero hay dificultades y hay que sobrevivir. Antes de la comparecencia hemos conocido esa lista de convocados. Koeman tiene a todos menos a Ansu Fati y a Coutinho. Se ha recuperado a tiempo Sergio Busquets después de ese golpe en su cara ante el Atlético y esta mañana ya ha entrenado con el grupo tras sufrir una fisura maxilar. La duda es si requerirá de protección facial mañana contra el Levante.
En la lucha por el título, recuerden, el miércoles Atlético de Madrid, Real Sociedad y Sevilla, Valencia, y el jueves Granada, Real Madrid.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis que toda Sicilia ha celebrado la beatificación de uno de sus hijos, el joven juez Rosario Livatino, asesinado la mafia en septiembre de 1990, cuando tenía solo 38 años.
Pues sí, fue ayer, y como dijo el prefecto de las causas de los santos, el cardenal Marcelo Semeraro, Livatino fue ciertamente héroe de la legalidad, pero sobre todo mártir de Cristo. Su muerte no fue solo el sacrificio de un representante de las instituciones, fue un testigo de la justicia del reino de Dios, que se enfrenta al mal para salvar a las víctimas y también a los verdugos. El Papa Francisco, al final de Regina Coeli, quiso rendir también homenaje a este mártir de la justicia y de la fe, que en su servicio a la comunidad, como un juez recto, nunca se dejó corromper y se esforzó por juzgar, no para condenar, sino para redimir. La hermosa tierra de Sicilia, que desgraciadamente sufre aún por la mentalidad mafiosa, puede atesorar ahora este precioso legado, que vamos a contar en media hora en El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia ja del migdia de COPE Lleida, amb 5 minuts i mig per sobre de la una. Dilluns 10 de maig del 2021, comencem setmana a la ciutat de Lleida. És vigília de festiu, demà és 11 de maig, Sant Anastasi, patró de la ciutat, i per tant, festa demà. Estem immersos als actes de la festa major des del passat divendres, això sí. I hores d'ara ja hem sobrepassat els 20 graus, pràcticament 20 graus i mig a la ciutat de Lleida, tot i que, com ja ens ha avançat el nostre meteoròleg, i en aquests propers dos dies baixaran les temperatures, sobretot les màximes. Tot seguit farem una repassada a la previsió meteorològica, també a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Amb el Joan Ramon González, dels Bocins d'Història, parlarem de Sant Anastasi, justament, des de la vessant històrica, per saber... Escolta, que se celebra demà, perquè és festiu demà. I a partir de dos quarts a la radiografia, a la nostra tertúlia d'esports, parlem doncs, de resultats i notícies del món dels esports que han passat aquest cap de setmana. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals ennuvolats d'evolució diurna, sense descartar durant aquesta tarda alguns ruixats i que podrien anar ocasionalment acompanyats de tempesta. La cota de neu estarà sobre uns 1.800 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més baixes, amb unes màximes previstes de 25 graus a Lleida capital, de 24 a Balaguer, de 23 a Tàrrega, de 20 a la Seu d'Urgell i de 17 a Viella. I si ens referim al vent, tendirà a quedar en general fluix i de la composició en sud. Si mirem ara, demà dimarts esperem al Pirineu pluges i ruixats ocasionalment amb tempesta que es podrien estendre a zones properes cap al sud. A la resta tindrem cels poc ennuvolats amb intervals ennuvolats d'evolució diurna. La cota de neu estarà entre uns 1.200 i 1.400 metres al Pirineu. Per últim, les màximes seguiran baixant i estaran sobre els 22 graus a Balaguer, 21 a Lleida capital, 20 a Tàrrega, 16 a la Seu d'Urgell i 11 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Va, que fem una repassada de la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Bueno, ja saps que el cap de setmana i avui mateix ha estat nefast a la xarxa viària lleidatana. Sense anar més lluny, dues persones han perdut la vida en un accident de trànsit que ha tingut lloc avui a les 8 del matí a la carretera L702 a Artesa de Lleida. Però recordem que una veïna de Bellpuig, nascuda a Bellpuig i veïna de Mollerussa de 64 anys, va perdre la vida divendres amb un accident de trànsit a la carretera Nacional 2, al seu pas per Bellpuig. Per cert, en aquests dos accidents, en els dos casos s'han incendiat els vehicles, però és que a més el cap de setmana ens ha deixat 6 ferits més, 3 de greus, en 4 accidents més a la ciutat de Lleida, entre ells un home de 90 anys atrapat en un motocultor a Anglesola. O sigui que, déu-n'hi-do, aquest matí, sense anar més lluny, també dos camions i un turisme han tingut un accident en el que no hi ha hagut ferits greus, però que han obligat a tallar una bona estona l'autovia A2 al seu pas per Lleida, direcció Barcelona. Per cert, que estem de festa major, ja ho hem dit, però la gestió del tema de les entrades pels concerts, per les activitats musicals, ha estat nefasta.
ho sento, ho hem de dir així, nefasta. Es van posar a la venda a través d'una plana web el passat 27 d'abril. Al cap d'uns minuts la plataforma va quedar bloquejada i la web va caure. Caure vol dir que no era accessible. Quan va tornar a ser accessible, al cap d'una hora, la major part d'espectacles ja marcaven com entrades exaurides. Després es va conèixer que havia gent que per errors de la plataforma o pels problemes tècnics se li havien assignat fins a 120 entrades. El màxim eren 1.000, o sigui, el màxim. El total eren 1.000. Doncs hi havia gent amb 120 entrades, que ja no sabem si les van tornar o no. Però el que sí que és una realitat ara és que, tot i que la majoria dels espectacles de la Festa Major de Lleida, com dèiem, van exaurir les entrades gratuïtes poc temps després que la plataforma funcionés i no funcionés, el cert és que alguns actes programats presentaven un bon nombre de cadires buides, senyal que persones que havien pogut aconseguir entrades no les van acabar utilitzant. No tots, però en alguns casos. I això sí que és un problema, perquè quan les entrades són tan reduïdes, quan estem parlant de les principals festes de la ciutat de Lleida i l'aforament és tan reduït, es quedi gent, es queden cadires buides, quedant-se un munt de gent, sense veure-ho malament. Per exemple, el concert de Ginestà, que és un dels caps de cartell de la Festa Major després d'haver triomfat els premis en The Rock. El seu concert, evidentment, tenia entrades exaurides. Però, en canvi, es van poder veure tranquil·lament 200 cadires buides durant la seva actuació. Això és un 20% de cadires buides. També va passar una cosa similar al concert de The Penguins en Rigi. Moltes cadires buides. Per tant, la gestió de l'accés a les activitats musicals i del tema dels aforaments, com reservar entrades, ha estat nefast. Es podia fer millor, segur, sense cap mena de dubte. El problema d'això és que això ja va passar al Nadal, però no vam aprendre absolutament res. Res de res. Escolta, vols que siguin gratuïtes? Perfecte. Cada entrada identificada amb nom i cognoms i DNI. I com que es fa control a l'accés, qui no hi vagi se li cobre l'entrada, els demés gratuïta. Per exemple, se m'ocorreix això, el vol, per exemple, o d'altres històries, però que queden cadires buides, molt mala senyal. Per cert, canviant de tema, amb dades de coronavirus, hem de dir que Salut ens ha comunicat 76 nous positius a la província de Lleida, bastant per sota ja de les xifres de la setmana passada. Això ho reflexen sobretot les dades del risc de rebrot, que està a 250 punts al Pla de Lleida, i una RT de 0,77. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot ha baixat als 202 punts i la RT al 0,68, i a nivell de tot Catalunya tenim el risc de rebrot a 210 punts i la RT a 0,86. Fem una pausa ràpida i de seguida estem amb els bocins d'història, amb el Joan Ramon González i amb Sant Anastasi.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Vols un món millor? Aquest estiu apunta't als campaments de voluntariat ambiental del Periódico i Fundesplai. 12 dies fent accions per millorar l'entorn i vivint un munt d'aventures a la natura. Informa't en el 93 55 11 510 o estiudecolònies.elperiódico.cat.
RJB Maquinària Agrícola, tracte personal per a cada agricultor, i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, camí cap a dos quarts de dues, és dilluns i és vigília de festiu, sí, però és dilluns i jo ja els vaig avisar la setmana passada a tots els col·laboradors del dilluns, que ho sento molt, però que no havia pont aquí. Demà sí que és festa, però avui no havia pont. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs aquí amb el pont entre diumenge i Sant Anastasi, pues, treballant bueno, amb gust per la COPE, per la causa, per la diversió cultural i per casa, que carai, també.
Escolta,
no passa res.
Hi ha gent que ho ha aprofitat i res a dir, eh? Ja divendres a la tarda van aprofitar i van marxar sí. Fins demà al vespre, però escolta, el que pugui, perfecte. Però hi ha molta gent que escolta la ràdio i nosaltres aquí estem, eh? Demà és festiu, demà dia de Sant Anastasi. Bueno, està sent una festa major que potser no és aquell mes de maig, aquelles festes de maig que recordàvem.
No.
Però, bueno, és com un primer pas, no?, després de l'any 2020. No ho sé, dic per consolar-nos, d'una manera o altra.
Sí. També, per circumstàncies, he aterrat pràcticament avui, perquè he estat també dos dies de jornada a Tortosa, perquè és el Recercat, que és la trobada que es fa cada any a la ciutat capital de la cultura catalana, que aquest any és Tortosa. Ah. També l'any passat no es va fer per la Covid, aquest any que va ser el Vendrell, pràcticament no es va fer res. Aquest any ha estat una jornada semipresencial. Sí. No hi havia una part que es podia fer la presencial, dic, bueno, passarem. I he conegut a Tortosa, que veritablement és una ciutat molt semblant a moltes coses a Lleida, que ja parlarem alguna oportunitat.
No, i que la tenim més a prop del que sembla, que al final ens pensem que estan lluny i no, és aquí.
I com deies molt bé, per el que he vist en premsa i he sentit, i la gent i tot, doncs, si sembla unes festes, com quasi com les festes de tardor antigues, aquelles que estan a mitja pistonada, però que s'està recuperant una mica el que tocava l'ambient.
També et diré una cosa, Joan Ramon, és que la gent, pel que he vist, sobretot a partir de diumenge, s'ha muntat la festa per la seva banda. Eh?
Bueno, el tema aquest del poc de queda de 11, de 10 a 12 i després el poc de queda, que també em sembla una broma d'aquestes...
Però vull dir que no només a Lleida, a tot Espanya la gent ha fet festa major, el diumenge. La nit de diumenge, el dissabte de diumenge.
Sí, jo potser més si nota que havia ganes, que ja està bé, però... Clar.
Sí, no, però fora de lloc, fora de lloc.
Sí,
totalment,
és que hi ha coses que no les entens, perquè dius tanta repressió per una banda i després de cop i volta, pluf. Llavors,
bueno, jo ho he dit al principi, és a dir, vull dir, el virus no resulta que no és una entitat que caduque un dia i una hora, vull dir, no funciona així això. El virus avui segueix sent tan dolent com era. Però bueno, escolta, cadascú ja, jo crec que ja s'ha dit tant que cadascú farà el que... El problema d'això és que una persona inconscient es contagiï i acabi contagiant a gent a casa seva o al seu entorn. Aquest és el drama, crec. Però bueno.
No, però per això, per aquest cas, jo a nivell ja de gestió, que ja saben que és difícil, però que es passi tan rotundament de blanc a negre...
Sí, tampoc és això, eh?
Sempre que hauria de ser, pues, passat per una mica de grisos, és a dir...
Una mica. I,
perquè, bueno, l'altra vegada que també va passar el mateix, o Nadal, i així, sempre aquestes boom, aquests canvis tan...
Sí.
Clar, la gent té ganes i passa el que passa.
O clar que té ganes. Això no ho discutim. En fi, escolta, és igual, amb tota la història, demà és festa a Lleida.
Exacte.
I per què és festa a Lleida?
Doncs perquè, mira, ni més ni menys que tenim un patró que es diu Sant Anastasi, que probablement per molta gent sí que queda allí i està com a referent. Aquests que marxen molt sovint de Lleida per la festa major potser no se'n recorden gaire, perquè a més és un sant no especialment conegut i per tant és un d'aquests especials perquè té una ciutat com la nostra que tenim coses molt originals, però tenim aquest Sant Anastasi perquè l'any 1627 la paeria, després d'una sèrie de pressions des del punt de vista d'entitats religioses, van acceptar la proposta de que el patró de la ciutat fos Sant Anastasi. Aquesta proposta de Lleida va servir també per una sèrie de vinculacions a que una altra ciutat, que també demà fa festa major, una ciutat catalana, que és Badalona,
sí,
també celebri la seva festa major perquè demà Sant Anastasi. Allí Sant Anastasi és copatró, perquè la patrona és Santa Maria, però també és festa. I va ser una mica arran de que, com a Lleida s'havia fet, doncs, el 1672 es va decidir també per part de la gent de Badalona que fos Sant Anastasi el patró. Per què és el 11 de maig? Perquè l'11 de maig es recorda el dia de la seva mort, que sembla que va ser un 11 de maig de l'any 305. Alguns a vegades diuen que és el 303, però bueno, sembla que és el 305.
Bueno, aquestes alçades no ens vindran de dos anys ja. Sí.
I per què no tenim a Lleida i a Badalona? Doncs, segons la tradició, perquè clar, tampoc no tenim gaires escrits ni gent que hagi viscut en aquelles èpoques que ens ho pugui corroborar, perquè estem parlant, doncs això, del segle III, que és quan neixeria cap a l'any 263, aproximadament, tampoc sap molt bé la data de naixement, va néixer a la ciutat d'Ilerda, la ciutat romana d'Ilerda. Tenim la tradició de que va néixer en el que actualment és el número 22 del carrer Madalena, que fa cantonada amb el carrer Bafart. És una casa que s'ha excavat, s'ha fet obra nova, i abans, com és perceptiu, els tècnics de la paeria es va fer l'excavació pertinent i van sortir restes romanes, com no podia ser menys. Clar, això que corrobora, pues que sí, que veritablement, on diu la tradició, havia una casa romana. Que fora veritablement la de Sant Anastasi, no. Ja és altre tema. Però, veritablement, va néixer al nucli central, el que seria pràcticament, com que diu ara el Ricard Vinyés, a l'Ilerda romana. Perquè la ciutat romana, els seus carrers, el que és l'actual carrer del Carme i el carrer Madalena, eren les dos grans vials que tenia aquella ciutat, que recordem, doncs, que va ser com a tal capital, municipi, una ciutat important entre dos grans ciutats, com era Tàrraco, la capital de la província, i que és Saragossa, i a la zona interior, Saragossa, aquesta, i Tàrraco, evidentment, Tarragona. Llavors, Barcelona o Barqui no era una ciutat més secundària, més petita, però aquest paper d'Ilerda sempre en una situació intermitja, doncs, va ser important. Llavors, Anastasi va néixer, doncs, de família d'aquí romana, pagans, perquè en aquella època és el que tocava, pràcticament els cristians eren una minoria, i ell va apostar per fer la carrera militar, es va apuntar a l'exèrcit romà, i bueno, sembla que li va sortir de la senya, perquè va arribar a Centurió, que com arriba a ser general de l'exèrcit, si va arribar a la guàrdia personal de l'emperador. L'emperador en aquella època era l'emperador Dioclecià, era un personatge molt interessant per la història i per el que implica, per salvar una crisi tremenda que està de patint l'imperi romà pràcticament des de mitjans del segle III, i que Dioclecià va ser capaç de donar-li una empenta renovada a l'imperi romà, i que pràcticament va aguantar un segle més. Després sí que ja va vindre la crisi definitiva i l'imperi es va quedar desfet. El que passa és que Dioclecià ja va marcar algunes coses de les que després vindrien. Ell va perseguir els cristians, i al ficar-se davant d'ells i veure com anaven al martiri, va acabar convertint-se al cristianisme. Va veure que aquella gent no tenia cap culpa, que eren gent, pues, que tenia unes creences, que, bueno, tot el que es va convertir al cristianisme. Clar, això va fer que fugís de Roma, se marxés, sembla, segons la tradició, que va marxar amb bona part de la seva, dels seus soldats, que si bé parlen algunes fonts que eren uns 73 els que van vindre, i van vindre cap a casa, van vindre cap a Ilerda. I quan va arribar cap a Ilerda, segons la tradició, sempre estem parlant de la tradició, sembla que l'arribar després de tot el viatge estaven assedegats, tenien por d'entrar a la ciutat perquè diuen s'acabaran detenint, però al final, a l'entrada de la ciutat, havia un pou, que no se sap molt bé on se podia ubicar aquest pou. El cas és que tenien ganes de veure abans d'entrar a la ciutat, i no hi havia ni corda ni gallera perquè l'aigua estava allà baix i no podien arribar a l'aigua. Llavors, els companys, alguns, una versió, van apretar Anastasi perquè a veure el que feia, si se guanyava més el liderat, o finalment, simplement, Sant Anastasi, davant de la necessitat dels seus companys, va pregar a Déu, i l'aigua per si sola va començar a pujar i va sobreixir del pou, amb la qual cosa tots van poder calmar la set, però evidentment calmada la set entren a la ciutat i són detinguts. Llavors aquí les versions és que uns els porten cap a Saragossa, altres que els porten cap a Barcelona, a vegades Barcelona se confon amb Badalona, Baetlo i Barquino en aquella època a vegades també estaven molt a prop com ara, però també es confonien. El cas és que van acabar jutjats i condenats i executats a la platja de Badalona l'11 de novembre tots. Com eren ciutadans romans, el càstig que tenia els ciutadans romans era tallar-los el cap, és a dir, que era una mort ràpida. No te moria la creu, que aquesta era per als que eren més dolents i que els que no eren romans, com li va passar a Jesucrist per ser jueu, sinó que aquestos, pues, com el mateix Sant Pau, que també li van tallar el cap i així se va acabar el tema, no? Llavors, a Badalona tenen la tradició de que hi ha una zona que són un celler, una cisterna d'un antic palau, que sí, que també sembla que siguin restes romanes les que hi ha allí, i que també van aparèixer ossos. Alguns diuen que són els ossos dels sants, de les companyes d'Anastasi, altres diuen que no, perquè els cossos es van llançar al mar. El cas és que en aquella zona, aunque sí que com a mínim sembla que va ser potser detingut una temporadeta, uns dies, el Sant Anastasi i els seus companys abans de ser executats, després diu la tradició que va néixer un ametller, i que aquelles ametlles que seia, que eren molt bones, però que quan trencaves la closca, per dintre la closca tenia un color vermell, que era com el color vermell de la sang dels màrtirs. També hi ha la tradició que a Badalona hi ha un carrer, el qual, el carrer del Pincell, el 1685, hi havia una peste, una pandèmia, bueno, una mini-pandèmia, perquè se'n va afectar molt a la ciutat, i que la gent d'aquest carrer se van recordar de Sant Anastasi, i de tota la ciutat de Badalona el carrer que no va tenir infectats va ser precisament aquest, amb el qual serien uns altres dels miracles que s'atribuïen a Sant Anastasi.
De totes maneres, veig que davant del desconeixement és com proliferen bueno, aquestes dites, aquestes històries, que després també es van deformant al llarg de la història.
Correcte, totalment. Per tant, això és el que, si analitzem, la majoria dels sants màrtirs són de l'època de les persecucions, i la majoria són molts d'aquesta època, de lo que seria la persecució de Dioclecià, la majoria de sants. Sants que representen, sants i santes, que representen la palma del martiri, aquella palma que portem, i que també és una manera com té després l'Església Catòlica, sobretot després de l'edat mitjana, quan se produeix el tema de la reforma protestant, llavors és un intent de tornar a agafar poder a l'Església des del punt de vista religiós. Apareixen molts sants d'aquestos que se santifiquen, i per tant a vegades probablement alguns són inventats, i Sant Anastasi podria ser un dels invents, bonic, simpàtic, però que podria ser el que se fes a partir del segle XV, que és quan apareix la primera documentació de Sant Anastasi. És a dir, des que mor fins al segle XV passen 1000 anys que ningú se'n recorda de Sant Anastasi.
El qual no treu que hi ha vull dir que va patir molta gent, això, vull dir que que va morir, això està clar.
Exactament, això està clar, que foren aquests sants que tinguessin aquesta història, el que sigui, això és un altre tema. No deixa de ser curiós que des que apareix Sant Anastasi per primer cop citat a finals del segle XV, ja apareix com aquest fill de Lleida, amb el qual, en aquest sentit, sí que crec que hem de ser contents de que veritablement aquest reconeixement se n'hi té, no? Llavors, a la ciutat nostra, doncs, veritablement, tot i que és el nostre patró, no és que tinguem tampoc tantes coses dedicades a ell i que no recordem. En principi sí que tenim un carrer, el carrer de Sant Anastasi, que és aquest carrer costerut que puges per les escales de la catedral i que voreja la catedral fins a arribar a lo que és el Museu de Lleida actualment, lo que era i que passa vorejant el convent de les Carmelites, les Carmelites Teresianes, i que aquestes Carmelites, quan van vindre a Lleida, precisament al segle XVII, quan s'havia proclamat Sant Anastasi com un sant i al mateix temps aquí s'havia acceptat per la paeria que fos el patró, van decidir que la seva capella, la d'aquest convent que es va fer llavors, estigués dedicada a Sant Anastasi. Per tant, per això el carrer es diu Sant Anastasi, el que hi ha a la vora del convent de Santa Teresa, que també és conegut més edificis, perquè la capella estava dedicada a Sant Anastasi, i precisament aquesta imatge que estava en aquest convent és l'única que es conserva de totes les imatges que hi havia en el convent, perquè amb les amortitzacions i les guerres van desaparèixer, però es conserva una magnífica imatge, una talla de quasi 2,5 metres d'alçada, i que actualment està a la capella de Sant Anastasi de la Catedral Nova. La Catedral Nova, recordaran els oients, que van patir l'incendi de l'any 1936 i es van cremar tots els retaules, totes les talles del cor, que era una autèntica joia. En el cor aquell que hi havia una talla de Sant Anastasi, però aquesta es va perdre, la coneixem solament per fotografia. I actualment, quan entrem a la catedral, el retaule que té la imatge més antiga és precisament el retaule de Sant Anastasi, perquè és aquesta imatge que ve precisament d'aquest convent de les Carmelites. És una imatge, el que és típica de les imatges de tipus martirial, en principi porten una mà el que seria l'element del martiri i la palma, i en l'altre l'element que recorda una mica quina feina havia tingut. Un soldat romà normalment se'l pica a vegades amb una llança, a vegades amb una espasa. El peu normalment té el casc militar, però és com si hagués deixat de ser militar perquè té el peu. Alguna representació sí que el té al cap, però altres el té al peu. I té una armadura, per testimoniar que era un militar. Aquesta armadura, si la veiem en detall, està ben polida, ben polimentada, és magnífica, és molt xula, i al mateix temps està pintat l'escut de Lleida a sobre del que seria el pit de l'armadura, i en lloc de tenir una túnica, és com un mantell també amb una gran decoració. Per tant, aquesta escultura, que val la pena aquests dies recordar-la i atensar-nos a la Catedral Nova i veure-la,
sí,
i que sembla que la va fer un escultor que es deia Fernando del Campo, és veritablement una de les joies que tenim a la Catedral Nova i la millor imatge que tenim de Sant Anastasi. La que surt en processó és després de la guerra, és més discreteta, també té el casc al terra, no porta armes, amb el qual és un Sant Anastasi molt pacífic, solament porta la palma del martiri, i aquesta habitualment està conservada, bueno, està en culte a la parròquia de Sant Joan. Evidentment, per conèixer coses de Sant Anastasi, tenim a Lleida el gran estudiós erudit que és Jordi Curcó, al qual bona part de les coses que estic dient és gràcies a les publicacions, inclús informació de converses que he pogut tenir amb ell, que per tant, veritablement, és el gran coneixedor d'aquest personatge. De totes maneres, a part d'això, a Lleida podríem dir que tenim alguna altra coseta, com podria ser el mateix Museu de Lleida. Hi ha un magnífic retaule, que també com un quadre també d'un altre Sant Anastasi policromat, que seria del mateix escultor que va fer aquestes magnífiques obres a la Catedral Nova, que es van quedar l'any 36. Mm. Alguna altra obra també la podem trobar al Museu de Lleida. De totes maneres, jo crec que el que té més tradició a Lleida és probablement els dos molins fariners que hi ha a la séquia de Fontanet. El de la Bordeta, el conegut com precisament Molí de Sant Anastasi, que ara està reivindicant el col·lectiu de veïns i veïnes de la Bordeta a nivell patrimonial, que sí que s'ha restaurat i s'ha conservat i que és de propietat municipal, però que per dins encara té tot el que són els elements del molí, les moles, tot per col·locar-lo i deixar-lo una mica en condicions. I que es diu Sant Anastasi perquè, no se sap molt bé per què, recordaran els oients, que havia hagut en la seva fatxada un relleu octogonal amb la imatge de Sant Anastasi, que per evitar que lo furtessin en algun moment, no se trenqués, actualment està conservat a l'Arxiu Arqueològic de la Paeria a la Bordeta. Però amb la idea de poder fer una rèplica i col·locar-lo a la fatxada aquella, però que vindria d'un altre lloc o d'un altre element. Però veritablement és el lloc que recorda precisament aquesta vocació al nostre Sant Patró. Però l'altre molí, el que hi ha a la séquia de Fontanet, el que està tocant a la mitjana, és el molí de Cervià, aquest que sempre estem reivindicant, que ara també és propietat de la Paeria, i que és una joia que tenim allí a la nostra horta, oblidada, i aquest sí que té, in situ, en la porta d'entrada, la millor imatge i la més antiga que tenim a Lleida de Sant Anastasi. Es pot ser una mica naïf, és a dir, és una mica així com ingenua, té la corona que sembla quasi com si fos el Déu Sol, però és molt simpàtica i està... Que veritablement l'autèntic molí de Sant Anastasi seria el molí de Cervià, perquè és el que està a la fatxada, però són aquestes ironies que a vegades té la nostra història, la nostra ciutat. A la Paeria de Lleida també tenim un vitrall amb Sant Anastasi, tenim altres elements de pintures a l'altre, a una altra parròquia, i veritablement és un recorregut que també a vegades es pot fer, però pensem que no és un sant, inclús de gent que es digui Anastasis, no hi ha gaires, tot i que aquí...
No gaires, No,
l'abreviatura és Anastasi, més que Anastasi. Això ens permet recordar una empresa, la del Pepito i Adonosa, del famós forn d'Anastasi.
Sí, senyor.
I que després va fer el forn.
Sí, però de bueno, de persona, haver de nens és igual, de persones no n'hi ha massa.
No, no hi ha massa.
Però no dic que jo no sé si en conec algun, ara, hores d'ara.
No, jo vaig conèixer una persona molt gran fa temps, però ara en aquest moment no. I veritablement inclús aquest complex de restauració...
Jo conec una cantant, que el nom artístic és Anastàsia.
Vale, sí, perquè vale. Aquí tenim l'altre variant dels Anastasis, que són els que van per Rússia.
Però m'entens, crec que és australiana o americana, no sé si coneix, la història aquesta ni res de Lleida.
No, perquè després, de totes maneres, si mires el santoral, no solament està el Sant Anastasi de Lleida, sinó que hi ha d'altres Sant Anastasis.
Imagina't.
Que tenim des de papes, Anastasi I, hi ha diversos de la saga Anastasi, alguns que pensen en un altre Anastasi, que és una anacoreta persa de la zona de l'actual Iran, i que a vegades inclús alguns pensen que es podia confondre una amb l'altre, per tant aquí comencem a complicar la història més.
Clar, clar.
Probablement a nivell local també un altre lloc, i per això la tradició és que portin el tema de la processó, ara a vegades lo porten ja altres col·lectius, però tradicionalment abans portaven els estudiants del col·legi menors Sant Anastasi, el que és actual la residència, el C-residència.
Sí, sí, sí.
Però aquest col·legi que hi havia, bueno, que està encara com a residència ara, al final de la Rambla d'Aragó, és un referent també a Sant Anastasi que tenim a la ciutat i que d'alguna manera pues, ha mantingut.
Sí, sí, sí.
Per tant, sí que tenim alguns records del nostre sant, el nostre sant patró, que demà doncs, se recordarà precisament el seu martiri i recordar que això que va néixer a Lleida cap a mitjans del segle III, va morir a principis del segle IV, quan tenia l'edat aproximadament d'uns 40 anys. I bé, si va existir veritablement o no, lo deixem per la
Això, i més avui, que estem a vigília. Anem a dir que sí. A més, el que m'ha quedat clar és que ben d'hora té relació amb Lleida a nivell històric. I ja està, ens quedem amb això i amb això ja en tenim prou, Joan
Ramon. No, jo és el que volia acabar de dir, que potser físicament no va existir mai Sant Anastasi, tal com ho estem explicant, però sí que, com a mínim, portem 400 anys relacionant-lo amb Lleida, parlant-lo com ell, els pares de l'estat lo van acceptar, la festa es fa en el seu honor, i per tant tot el que simbolitza, tots els seus valors i tot el que implica, penso que això no es pot oblidar.
Doncs...
I el fet aquest simpàtic o singular de que hi hagi una altra ciutat catalana com és Badalona, que també celebri la mateixa festivitat i que d'alguna manera ens uneix la costa amb l'interior, aquesta mania que a vegades tenen els llibres de mirar cap al mar, pues, també d'alguna manera seria això. I potser aquestes vinculacions s'haurien de potenciar més en aquestes ciutats comunes, perquè moltes vegades...
Inclús, no estaria malament, eh?
Sí, des de la pròpia Barcelona no coneixen que allà a Badalona tenen aquesta gent que estan fent festa també aquests dies, i aquesta vinculació que a vegades trobem a faltar entre l'Orient i l'Occident de Catalunya, pues, aquí tenim un vehicle magnífic que és a través de Sant Anastasi, i poder-lo potenciar més. Per tant, quedi sobre la taula.
Sant Anastasi, patró de la ciutat de Lleida, demà és festiu, aquesta és la història, i ja està, reescriure-la no la podrem reescriure. Per tant, aquesta és la història, l'agafem i a gaudir de la festa. És que al final tampoc ens compliquem tant la vida.
Sí, no, és com si al final haguéssim decidit pues, que el patró fora, jo què sé, doncs, l'arbre de pomer, sí, però... pues, no sé. Doncs l'important és a la festa i ja està, però millor que tinguem un referent.
No, evidentment, no... evident. No, i a més és un referent que ve de lluny. Després
mateix,
si és exacte o no, però ve de molt lluny. I
això està culturalment bé. És un referent important i molt que ha marcat una mica pues, la història de la ciutat i l'està marcant, i per tant, en aquest sentit, pues... xapó i rendem tribut a Sant Anastasi i a gaudir-lo dintre d'aquesta retrobada amb la normalitat lenta però pausada poc a poc.
Joan Ramon González, com sempre, un plaer. Estem en festa major, també us podem recomanar d'aquí, des d'aquí, entre altres coses, que si fa dies que no ho feu, pugeu al Turó de la Seu Vella i gaudiu de les vistes, de la tranquil·litat, de l'aire lliure. I si teniu el carnet de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, que pugueu entrar de manera gratuïta al monument de la Seu Vella i al Castell del Rei, que serveix pels dos llocs.
Correcte. La pujada també podran veure que hi ha part dels accessos tallats, perquè s'ha començat a recuperar la muralla que va caure fa setmanes. L'empresa que està fent les obres és l'empresa Dios, que ha tingut un lapsus monumental perquè ha ficat Porta dels Sions, de dir que no existís la Porta dels Lleons a Lleida, és la Porta del Lleó, i per tant això ficar-ho ja negre sobre blanc encara és més greu que dir-lo de paraula, i per tant des d'aquí que cresti, que ja fem la protesta i ja la farem per escrit també a l'empresa, de que com a mínim posi els noms que toquen en els seus cartells de rotulació.
Jo és una cosa que he après amb el Joan Ramon González des de fa molts anys: la Porta del Lleó, que és la primera que trobem a baix, després del Mercat del Pla, pugem, si pugem caminant per les escales, el que sigui, és la Porta del Lleó, perquè busqueu-lo, només n'hi ha un.
Exacte,
és un bon exercici, busqueu-lo.
Tan fàcil com això. I demà hi haurà el famós Castell de Focs, que ja l'any passat es va fer al revés, des de baix de la ciutat perquè la gent lo pogués veure, al baluar de lo que és la llengua de cert, i suposo que ha vingut aquest canvi per quedar-se, és a dir, que ara en lloc de pujar a dalt del turó per veure els
ara baixem
focs, ara estarà la gent tot el voltant de la ciutat veient els focs allà mateix al balar. Aquest demà, demà menys així, Per tant, aquelles visites nocturnes tradicionals que fèiem, de moment també no es fan aquest any. I bé, ja veurem com va evolucionar tot.
Vale, ja veurem. Joan Ramon González, escolta, un plaer, com sempre, gràcies per posar-nos al dia d'aquestes tradicions. I escolta, que acabis de passar una bona festa major.
Pues el mateix a tu i a tots els oients, sobretot això, que siguem conscients de que tenim un patró excepcional i que és la nostra festa i s'ha de gaudir i intentar-la gaudir des de Lleida, més que marxar-se, però a vegades les coses marxen
ja,
i obliguen, no? Però en fi, quedem-nos i gaudim-lo.
Una abraçada.
Adéu a tots.
Una victoria de Ayuso contra todos. Y como el periodismo no consiste solo en decirle qué es lo que ha pasado, lógicamente esta mañana nos tenemos que preguntar ahora qué. La señora Ayuso formará un gobierno.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Dejo todos mis cargos.
¿Qué va a hacer Pedro Sánchez además de esconderse? A partir de ahora, pues es una buena pregunta que nos podemos hacer. Pues Iglesias al menos dio la cara. Es verdad que con el victimismo propio de la marca de la casa y con otras circunstancias añadidas, pero estuvo ahí, no como Sánchez o Arrimadas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Dia. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que anem ja directes cap a les 2 de la tarda. Comencem la radiografia, la nostra tertúlia d'esports dels dilluns. Encara que demà és festiu, aquest cap de setmana han passat coses i per això te les hem d'explicar aquí. Està amb nosaltres la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
Avui amb l'oficina ambulant, Beca.
Sí, estic al cotxe.
Bueno, però parada, eh? I ben aparcada.
Sí, parada.
Bueno.
Parada.
També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, el Xavi el veig ben aparcat, també, eh? Xavi,
sí,
estàs al lloc. I amb nosaltres també el cap d'esports del diari La Mañana, Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Estàs aparcat on sempre, Albert?
Estic fent botellón a la canalització, jo.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí,
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
Hòstia, jo entenc que tots en tenim moltes ganes, però d'aquí a... Jo ho deia avui al principi, escolta, si els nostres grans... O sigui, parlo... Si la gent de 80 anys hagués sortit a fer botellón, cap problema, perquè estan pràcticament tots vacunats. Però és que just han sortit els que no estan vacunats. O sigui que... Però bueno, què hi farem? En fi, ens hem pensat que el virus, acabava en un dia i una hora concreta, i no és així, no és així. Espero que no veguem un canvi de tendència que portàvem ara a la baixa, espero, i com que també les vacunacions estan pujant molt, bueno, espero, de veritat, perquè hi ha imatges d'aquelles que no s'entenen de cap manera, de cap manera. Però bueno, heu sortit, per cert, heu fet festa major, alguna cosa de festa major, no?
No, la volíem fer ahir la nit, però no vam poder.
Ahir la nit no vas poder?
No.
Per què? Per una mà?
No, perquè ploré. Sempre estem igual.
Vale.
Ja estem buscant tres pols del gat.
Home, és que clar, jo què sé. És que jo què sé.
Va ploure, home.
Bueno, anem a mirar què ha passat a més a prop, als equips de casa nostra.
Els de les comarques de Lleida, amb futbol, ahir no jugava el Lleida Esportiu, o sí que jugava. Mirem-nos-ho com vulguem, perquè quan juguen els altres, depèn dels resultats, ens afecten, eh? Albert, home, es va donar una de les, un dels resultats que es demanaven, bueno, que es demanaven, que hagués algun empat. L'Hèrcules va empatar amb el Badalona.
Sí, però el Cornellà i el Llagostera van guanyar. I al final aquí els únics resultats que s'han de donar perquè tu tinguis opcions és que tu guanyis els teus partits.
Clar.
I de moment aquesta setmana Lleida no va guanyar perquè no va jugar. Aleshores, bueno, el Cornellà ha sumat, el Llagostera ha sumat, el Cornellà està en 39, el Llagostera sí que té dos partits més, el Llagostera està en 35, té un partit més, però clar, que nosaltres estem en 31. Aleshores, jo si vols que et digui la veritat, no m'ho he mirat gaire aquest cap de setmana. Jo, o sigui, bueno, prefereixo l'última jornada, 5 minuts abans, mirant vale, la classificació i mirar
a veure on estem.
Pots sonar la flauta o no? Sí, sí, sí.
Bueno,
no, perquè si no això és estar de mala llet tota la setmana. Home, ja tenim una edat. No pots estar encabronat tota la setmana.
Bueno, a Lleida Esportiu li queden dos partits de fase regular i un partit que té ajornat, que a priori crec que serà el més important, sense desmereixer els altres, perquè al final cada partit són 3 punts. El que passa és que ens queden dos partits contra els dos de baix de tot, contra la Nucía i contra l'Atlético Levante, i després ens queda el partit aplaçat davant de l'Hèrcules d'Alacant, que a priori sembla, tot i guanyant els altres dos, sembla que serà el definitiu, perquè és amb el que, si guanyes tu, li restes a l'altre, perquè estàs amb un enfrontament directe, sempre i quan Llagostera i Cornellà empatin o perdin algun partit, d'aquests dos que els hi queden.
Clar, clar, per això, com que no depens de tu, pues escolta, que vagin fent els altres, ja. I quan arribi un moment ja mirarem, perquè si no, a part, ho hem comentat molts cops aquest any, en aquesta temporada, que és una mica un dragon camp d'emocions, classificacions amb equips amb 25 partits, d'altres 23, d'altres 24, és el que dius, no? Has de començar a fer càbales,
sí, no.
Carpe diem. Visquem el moment,
tens tota la
i, quan, raó. I quan arribi l'hora ja mirarem. Bueno, però la cosa és que continua estant fotuda.
Ens esperem almenys un parell de jornades i quasi ho tindrem... Bueno, és que pràcticament estarà fet això, Vull dir, amb dues jornades, el Lleida en té tres perquè en té una aplaçada.
Vigila que aquesta jornada no s'acabi aquest diumenge.
Bueno, clar, depenent dels resultats d'aquest proper cap de setmana, aviam, clar, és que el Lleida el donem guanyador contra la Nucía, contra l'Atlético Levante, perquè són els QES, però ja ens ha demostrat la història i els resultats que aquí s'ha de jugar cada partit i s'ha de patir cada partit,
Només que empatéssim o perguéssim, s'acaba la barca, ja.
És que ara vosaltres que teniu més memòria...
Empatar, perdre, s'ha acabat,
Hi ha hagut algun partit de Lleida que hagi guanyat allò que dius, vale, així, aquest ha sigut sobrat? Molt s'ha patit,
Sí, potser l'Hospitalet a casa, l'únic que més o menys va guanyar.
No, n'hi ha hagut algun, sí. Sí, sí.
La resta de set de neguit, sí. Bueno, ho hem comentat durant tot l'any. Aquest equip no ha aconseguit transmetre bones sensacions en tota la temporada i quan semblava que començava una mica perquè vam enganxar tres partits seguits sense perdre, vam anar al Prat, que depeníem de nosaltres, per estar dalt, i la vam cagar. I a partir d'aquí, doncs, hem tornat al bucle d'inici de temporada.
Déu-n'hi-do.
Però això et dic que si aquest diumenge no et dona el resultat de guanyar, adiós, muy buena.
No, evidentment, és que el Lleida passa per guanyar-ho tot, O sigui...
Si empatem, adiós, muy buena.
Això està clar. En fi, bueno, com diu l'Albert, potser també és una... Sí, també és una millor manera, Escolta, ja mirar la classificació quan ja estigui decidit la cosa i punt. I així no estàs tota la setmana pendent de si guanyes o perds o tirem daus. Escolta, qui s'acomiaden ja de la fase d'ascens és el AM femení, o encara li falta algun partit? Que jo estic desubicat aquí.
No, encara li queden.
Val. Pensava que acabava ben
també. Encara li queda. El que passa és que aquest cap de setmana va perdre el primer partit d'aquesta fase.
Sí, bueno.
Que un dia ho atrevia de passar. El que passa és que, bueno, és al minut 45, en un córner mal defensat, bueno, deixa una mica mal regust de boca per això, no? Perquè és un partit que perds per errors propis. També és cert que la primera part, doncs, la portera, la Mireia, està molt bé, i a la segona és la M, que té moltíssimes opcions com a mínim de sucar un puntet, però no pot ser. En qualsevol cas, la temporada continua sent extraordinària.
Sí, evidentment.
Que la mesa.
Sí, és que això cap problema. Escolta, anem al bàsquet, perquè aquí sí que encara hi ha coses a dir. El Força Lleida va guanyar el seu partit davant del Burgos, 91-77, Aquest dimecres juga un partit aplaçat per tema de coronavirus, però el Força Lleida sí que podem dir que està ara amb, està amb finals, que cada partit és una final.
Sí, sí, n'hi queden dos i són dos finals, perquè a hores d'ara l'equip pot ser primer i pot baixar. O sigui, imagina't, sí, aquí sí que hi ha un embús, al grup de permanència de l'Alep Oro, hi ha un embús monumental. La victòria era imprescindible, sí, per continuar somiant a la permanència. L'equip ho va aconseguir en un partit molt solvent, va sortir a mil per mil, bueno, va demostrar ser superior a un Burgos que no jugava res perquè ja ha baixat. I ara dimecres, doncs, una altra final davant de l'Ourense. El que passa que és això, no? Està tan apretada la classificació que es pot donar el cas que guanyant els dos partits, si hi ha un triple empat en Càceres i Múrcia, doncs quedi primer i, per tant, jugui per pujar a la CB. Ojo! Sí, sí, o pot passar, doncs, que perdent algun dels dos partits, els dos ja ni te cuento, doncs baixi a la plata.
Quants baixen?
Quants baixen?
Quants baixen d'aquesta fase?
Quatre.
Ah, hòstia, és que clar, quatre. És que el primer que baix està en vuit, igual que el Força Lleida. És que...
Per això és el que diu l'Albert, és molt complicat. També.
Mare de Déu. Déu-n'hi-do.
Un altre que serà la juga aquest dimecres.
Sí. Bueno, el juga contra el Cáceres.
Aquest dimecres és caixa o faixa. A part ve un Orense, doncs, que
Orense,
ha parat la Covid, li ha passat el mateix que al Lleida, i de fet el retorn d'Orense a la competició després de la Covid, imagina't, el doble partit amb Orense els ha perdut de 26 i de 39.
Ja. Yeah.
O sigui, té la marinera. Me sap molt greu, perquè més enllà que sempre que he anat a Orense m'han tractat molt bé, Orense va ser l'únic club que en el seu moment va mostrar certa empatia amb el Força Lleida. Sí. I que ara aquest dimecres els dos se tinguin que jugar a la permanència, doncs certament sap greu.
Sí,
i veure'n a d'altres que no van fer més que donar pel sac, doncs que fins i tot poden optar a estar al playoff per l'ascens, doncs dius, ostres. Però bueno, és esport i és una de les desgràcies i injustícies, com li vulguis dir, que es poden donar en una temporada tan rara com ha estat aquesta.
Sí, evidentment que sí. A l'Alep Plata, el Pardinyes sí que va acabar amb victòria, 58-63, i ja està. O no està aquí?
Sí,
ja està. Eh?
Sí. Aquests ja han acabat, però bueno, ja acaben amb victòria. Evidentment, l'eliminatòria no la podien passar, vull dir, vam perdre clarament l'anada del Barri Nord, però bueno, l'ADN d'aquest club és no baixar mai els braços, i davant un rival superior, que entenc també que va rotar i potser no va estar al 100%, però bueno, va ser capaç de tancar una temporada històrica,
sí.
Doncs guanyant a la pista del Sornosa. Realment té molt mèrit el que ha fet l'equip aquest any, i bueno, des d'aquí, un cop més, felicitar-los i aplaudir-los, perquè insisteixo que ha estat una temporada amb molts contratemps en forma de lesions, fugides de jugadors, aturades per Covid, i al final doncs acaba jugant la fase d'ascens a l'Eboro, no? Que
si sí.
Dius al Carlos Gasque, per exemple, que és un dels veterans del vestidor, o al Pau López fa 6 anys, quan l'equip estava de Copa Catalunya, doncs, si te diuen que el 2001 estaries lluitant per pujar a l'Eboro, segurament dius, home, va, deixa les drogues que t'estan fent mal. Doncs sí, el Pardinyes aquest any ho ha fet, i bueno, a veure de cara a la temporada com va. De cara a la temporada que ve avui.
Manté temporada de... manté un any més l'Alep Plata, esportivament, ara doncs, s'ha de començar a fer bossa per poder aguantar, bueno, acabar la temporada i començar la següent, vull dir que això un dia parlem amb el Pere Roquer, que això els despatxos ja s'ho saben, com funciona. Sí,
és això, que, això és haurem que... de fer tertúlies temàtiques amb tots els clubs,
sí,
perquè
sí.
El escenari de que, o sigui, acabarem aquesta, sí, l'acabarem, però de cara a la propera, feina rai.
És que clar...
Però tots, eh?
Sí.
Els més grans. Potser els més grans, entre cometes, seran precisament els que tindran més problemes. La Vanessa, per exemple, que ja va justa sempre de recursos, doncs suposo que també li afectarà, però com que està acostumada, no, a patir, doncs segurament se n'acabarà sortint. Home, millor que d'altres. Sí.
Però Vanessa, vosaltres esteu treballant ja per la temporada vinent?
Com?
Vosaltres esteu treballant ja per la temporada vinent o encara no heu tancat aquesta?
Bueno, continuem amb la base, però sí que ja estem treballant amb la temporada vinent, sí. El que diu l'Albert és cert, vull dir que els que hem pogut fer una bona gestió econòmica en els darrers anys, pre-Covid parlo, vull dir que ja portàvem una bona gestió i portaves una mica de coixí, doncs no hem patit gaire, però és cert que ara les arques estan a zero i els clubs, com diu l'Albert, que estan més a l'èlit, clar, durant tota aquesta temporada no han cobrat molts carnets de socis, no han cobrat moltes quotes de famílies i tot això s'arrossegarà. Jo ja vaig dir que aquest any seria dur, però el dur serà el proper.
Clar. No, i a més, si la temporada vinent no es recupera una certa ja normalitat, perquè la gent es torni a engrescar a pagar, a fer-se soci o anar als camps. Doncs clar, és el que diu la Vanessa, s'arrossega el dèficit del 2020 i del 2021, i llavors ja et plantes a la realitat amb un descens dels ingressos important, i les despeses normalment, que ja les porteu ajustadíssimes, és que no es poden retallar més.
I partint de la base que en el nostre cas, i suposo que en el de molts altres, portem 2 anys sense cobrar la subvenció de la Diputació. Clar. O sigui que, clar, això també s'arrossega. És veritat que quan vingui vindrà tot de cop, però de moment no la tenim. I, clar, has de treballar sense aquests diners, també.
Hosti, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
No, i s'haurà de fer una feina a nivell econòmic, és evident, però també a nivell social. Els clubs s'hauran de reinventar o ficar-se molt les piles a nivell social, perquè a la desafecció que ja hi havia, o que històricament cada vegada ha anat a més, ara s'afegeix aquest impàs de que ha estat un any sense anar la gent als pavellons i als camps, i ara quan han obert les portes, doncs...
No
és la canalització.
És veritat, però
les economies a casa tampoc no és el mateix.
Vale, però no. jo el primer dia que van obrir el camp d'esports, per exemple, pensava que exhauririen el límit, i no va ser així, i em va sobtar moltíssim.
Però ni el Força ni el Pardinyes...
No.
Vull dir, és el que diu l'Albert, tots pensàvem que un cop obririen hi hauria... No un allau, però sí que que la gent tenia ganes de tornar, i lamentablement no ha estat així. Jo crec que la Covid ens ha de portar com moltes coses positives, i entre les quals és una reflexió sobre el que vam parlar l'altre dia també, el tema social, que tots crec que hem de repensar, com diu l'Albert, i ser una mica imaginatius i tornar a la gent als pavellons i als camps, perquè els clubs no sobreviurem, sinó...
Vale,
en el meu cas no m'importa, entre cometes, perquè jo no cobro entrada i no necessito que vingui públic per continuar, així ens entenem, però sí que és veritat que jo també pensava que quan obrissin el Barris Nord la gent aniria en massa, o el camp d'esports, i no sí, surt així.
Tot i que hi ha clubs que sí que fan tasca social i de ciutat, també et diré que hi ha molta tasca a fer des dels clubs, perquè això passi, però quan dic molta vull dir que hi ha clubs que estan molt lluny d'això.
Bueno, és el que he dit, que els clubs s'hauran de reinventar o posar-se les piles.
En
l'apartat de posar-se les piles, no? A la llista de posar-se les piles, doncs hi hauria el 90% de clubs d'aquesta ciutat.
Sí.
O sigui, hem anat tirant de tiempos pasados, hem anat tirant d'escut i de nom i d'història, i ja queda constatat, ja queda palès, doncs, que l'escut, el nom i la història, doncs, el 2021 serveixen de poqueta cosa, més enllà de presumir d'escut, nom i història.
Sí.
Però a l'hora de la veritat, vull dir, tu has de treballar, t'has de apropar la gent, has de fer iniciatives valentes, en algun cop arriscades, i has d'aconseguir que la gent torni a tenir aquell sentiment de pertinença a tribu.
Sí. Escolta, que anem directes cap a les dues. No volia acabar... Lleida Llista, per cert, que va empatar el seu partit davant del Palafrugell 3-3. Li falten 2 jornades, però el seu top 5 no perilla. No volia acabar sense que l'Albert Escuer em comentés una història que m'han explicat i que no sé si és veritat, i que té a veure amb un equip de cadet, un autocar... I 2 equips de la ciutat de Lleida, del futbol base, estic parlant. És a dir, l'altre dia em van explicar una història que a priori no li vaig donar credibilitat, però clar, me l'han explicat de 2 llocs, i és que em diuen que el cadet A de l'Atlètic Segre es va presentar a jugar el seu partit davant del Lleida Esportiu a Gardeny, a la mateixa ciutat, a 1,5 km de lluny, amb autocar, perquè, com a tot arreu, no hi ha els vestuaris operatius i perquè es poguessin canviar l'autocar. Això és així o no és així?
El per què ho van fer no ho sé. Que hi van anar amb autocar, sí, perquè jo hi era al partit i vaig anar. I era un dels partits macos de veure a nivell de futbol formatiu, i és cert.
Però feia falta arribar amb autocar? És que,
perdó. No ho sé, jo a casa dels altres no hi soc. Aleshores, per tant, cadascú amb el seu fa el que vol. Però sí que és cert que va ser...
Van deixar jugar?
Sí, clar que...
La Mariola. Hòstia.
Sí, clar que es va jugar. Al final, per cert, Lleida va guanyar 3-0. Però vaja, vull dir que em va semblar... No sé, quan m'ho van explicar la primera vegada, t'asseguro que pensava que m'explicaven un acudit. Però clar, després m'ho han explicat de 2 llocs i no ho entenc. Vull dir, quan dèiem que els clubs hi ha molta feina a fer, també n'hi ha molta a fer al futbol base, eh?
Sí, sobretot. Sí, perquè al final tots els que a mi d'ara anàvem arribant al camp, els que tenim gent a Lleida, els que tenim gent al Segre, els que van venir a veure el partit, doncs perquè era un partidàs i tal, sorprèn una mica, no? Perquè dius, home, cal. Bueno, si l'explicació del club és aquesta, per lo servir de vestuari ambulant, doncs endavant. Bueno, haurem de veure, doncs, si la jornada que toqui anar al camp de Balafel o Pardinyes, doncs també van a motocar, ja està. En el cas és una anècdota que altre cop se sobredimensiona perquè a xarxes el president bueno, del líder esportiu fa el famós tuit amb l'autocar i se fica en un altre toll.
Sí, sí.
Bueno, és una guerra perduda.
Bueno, però, per favor, que són nens cadets, sisplau, que no poden anar a casa
clar,
a canviar.
Per això
dic. Per favor, és que de veritat...
No, no, i a més el president del Lleida Esportiu tampoc pot aixecar gaire la veu amb tema de, no de vestuari, de roba, perquè també t'explicaria històries de roba de la base del Lleida Esportiu. Vull dir que, vale, estem al mes de maig i és lamentable, també el que passa. Vull dir que a cada casa hi ha la seva història, a tot arreu.
Sí, sí, en totes partes que anava, ho hem comentat moltes vegades. El que passa que, bueno, és una situació que va sorprendre, a part era un partit que tenia moltes connotacions, perquè més enllà de la rivalitat, doncs, bueno, l'entrenador del Segre és el que era el de Lleida l'any passat, hi ha jugadors que han estat als dos equips, el Segre està lluitant per pujar a divisió d'honor, el Lleida està lluitant per la permanència, i, bueno, i al final és un partit d'aquests raros, que al minut 29 el Segre es queda amb 9 jugadors, dues expulsions justes.
Escolta, perdó, que ens plantem a les dues. Escolta, que tingueu bona festa major, Albert, Xavi i Vanessa. Gràcies.
Igualment.
Adéu. Igualment.